Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom. Es compleixen les expectatives d'ocupació hotelera a Lloret durant el mes d'agost. Així ho indica la Federació d'Hostaleria de les Comarques Gironines, que a través d'un comunicat exposa que a la destinació hi ha la mateixa tendència que la resta de la província gironina, pel que fa al grau de satisfacció del sector. En concret, a la Vila i també a Blanes, aquestes bones xifres s'han aconseguit gràcies a les ofertes d'última hora. A la Costa Brava Sud, l'ocupació al mes d'agost ha estat del 93%, així com a la zona de la Costa Brava Centre. Pel que fa a l'interior de la comarca de la Selva, les dades mostren una ocupació del 74%. La previsió pel mes de setembre és similar a la de l'any passat i s'espera que sigui més alta durant la primera quinzena, excepte la ciutat de Girona, en què serà més elevada durant la segona quinzena. A la Costa Brava Sud es preveu que sigui entre el 75% i el 80%. Valorarem totes aquestes xifres i parlarem de les previsions pel mes de setembre amb el president del Gremi d'Hotelers, Enric Totres. Això serà al voltant d'un quart de nou del matí. Abans, però, el que toca fer ara mateix és donar pas al resum de la resta de temes del Bon Dia, Bona Hora d'avui dilluns 9 de setembre. Josep, molt bon dia.
Bon dia, Maria. Parlarem del Centre Punt d'Equilibri, que treballa per donar suport a infants amb necessitats de reforç a les escoles. Entre les seves tasques hi ha les de diagnosticar casos de dislèxia, discalculia o dèficit d'atenció i assessorar, informar i orientar els familiars. Ens acompanyaran als estudis la fundadora Constanza Ángel, la psicòloga Vanessa Galera i la pedagoga Laia Espinosa. Parlarem d'esports. En primer lloc, valorarem el triomf del Club de Futbol Lloret en el primer partit de Lliga. Va ser per 3-2 davant del Mollet, amb 3 gols de Rubén Martínez Peque. L'equip ha començat amb bon peu. Analitzarem la jornada amb el migcampista Fran Chamizo. També en esports explicarem que el Club Hoquei Lloret va perdre per 2-6 davant el Voltregà en el torneig Dona Marinera. Aquesta ha estat una nova prova de pretemporada pels homes d'Oriol Perarnau, amb qui parlarem en el programa d'avui. I acabarem anunciant que aquest dijous s'obren les inscripcions dels cursos de català que comencen el 30 de setembre. S'ofereixen diferents nivells, com l'inicial, que està adreçat a persones nouvingudes que no coneixen el català, el bàsic, l'elemental, l'intermedi o el de suficiència, que és l'equivalent al certificat d'un estudiant que acaba l'etapa de secundària. Entrevistarem per tot plegat a la directora de l'Oficina de Català, Cesc Cornellà.
Doncs tot això és el que us volem explicar a banda de la previsió del temps en una setmana que podria presentar pluges al llarg dels propers dies, ens ho explicarà en Miquel Bernis, i també us oferirem el repàs de l'actualitat general. El Bon Dia, Bona Hora el fem possible amb Moisès García a la producció i aquí en directe us convidem a acompanyar-nos fins les 9 del matí, Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Centre d'Estudis de Llengües patrocina el Bon Dia, Bona Hora.
Saludem en Miquel Bernis, que ens explicarà com es presenta aquesta setmana marcada per la Diada de l'11 de setembre aquest dimecres. Miquel, molt bon dia.
Bon dia, Maria. Comencem setmana molt pendents d'una situació de pluges fortes que ens ha d'acompanyar a partir d'última hora d'avui durant aquest dimarts. A més, una situació de pluges fortes que provocarà un temporal marítim important, ratxes fortes de vent. Per tant, atents a aquesta situació que ens espera, perquè pot ser delicada pel que fa al temps a partir d'aquest vespre. De moment, avui, bona part del dia, el cel serà mig ennuvolat, encara amb força clarianes i amb un temps en conjunt bastant tranquil. Esperem que sigui, doncs, a partir del vespre que les pluges comencin a arribar a les comarques de Girona i de Barcelona, també a la Selva, i que comencin aquests aiguats que durant la nit poden ser localment forts, acompanyats de tempesta i descarregar molta aigua en poca estona. A partir de demà a mig matí aquesta pluja anirà sent cada cop més continuada i menys intensa, però probablement vagin seguint apareixent aquestes precipitacions encara de forma abundant, com a mínim al llarg de bona part d'aquest dimarts. Atents també a les fortes ratxes de vent, que en aquest cas arribaran especialment a mesura que avanci aquest dimarts. A partir del migdia i de cara a la tarda i vespre serà quan el vent pot ser més fort, cops que demà poden arribar als 70-80 km per hora. En punts de la Selva, del Maresme, Baix Empordà, per tant, atents a aquest vent agregalat que pot provocar una situació marítima complicada, i ja per si sol pot ser un vent bastant fort que pugui, doncs, provocar algunes complicacions. Dimecres encara per la diada esperem un temps insegur, però tot fa pensar que anirà millorant la situació meteorològica ràpidament a mesura que vagi avançant el dia, i en tot cas quedarem pendents que entre divendres i dissabte puguin reaparèixer les precipitacions, però això encara és més incert i encara caldrà anar-ho confirmant els dies vinents. Pel que fa a temperatures, no esperem grans canvis. És lògic que el vent provoqui sensació de fred i sensació de tardor, i també els núvols i la pluja ajudaran a aquesta sensació.
Doncs moltes gràcies, Miquel. Estarem, com deies, ben atents d'aquestes pluges, sobretot de cara a dimecres, que aprofitem per recordar-vos que nosaltres fem una programació especial per seguir durant tot el matí la trobada de puntaires. Ara mateix la situació és que tenim el cel mig ennuvolat, la temperatura és de 19 graus i la humitat aquí a Lloret és del 67%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Avui és dilluns 9 de setembre i la premsa ve marcada pels titulars que repassem a continuació. I comencem destacant que el Punt i Llegim en marxa. Diu que hi ha més de 300.000 inscrits a la diada i diversos trams ja estan plens. Sense espai a la capçalera s'organitzen per ser-hi barrejats entre la gent dels partits polítics. I en plana internacional, de nou es convidarà ciutadans d'altres països a viure la jornada. Veurem què és el que acaba passant aquest 11 de setembre, perquè, com deia en Miquel Bernis, estem pendents de l'arribada de fortes pluges pels propers dies. També a la portada del Punt i Llegim que l'abat de Montserrat demana perdó pels abusos, lamenta les febleses de l'Església. Sánchez vol evitar ser investit sense acord. Tem que Unides Podem li doni un sí gratuït, però que després faci d'oposició. I en plana esportiva el que destaca el Punt és que Estuani torna a impulsar el Girona. El primer trio de gols de l'uruguaià Montilivi destrossa el Rayo amb un resultat de 3-1. El conjunt d'Unzué enllaça dos triomfs i s'enfila fins al sisè lloc. A la imatge, Cristian Estuani felicitat pels companys. També Estuani és protagonista a la portada del diari de Girona. En aquest cas, celebren un gol amb Gallard, el primer gol, després del primer gol, diu el rei de Montilivi. El primer hat-trick d'Estuani amb el Girona fulmina el Rayo en un estadi entregat al seu ídol. L'altre titular destacat del diari de Girona és que els animals provoquen més de 800 accidents a l'any a les carreteres de Girona. La província és una de les zones de Catalunya on hi ha més sinistres i la majoria estan causats per senglars, tot i que les daines cada vegada envaeixen més els vials. Més notícies. Foment desencalla la millora de la Nacional 2 Sud 10 anys després. El Ministeri inicia els tràmits per expropiar els terrenys del voltant de la via necessaris per la remodelació. Els hotelers lamenten no haver tret més rendiment econòmic de Joc de Trons. I finalment, el diari de Girona també es fa ressò que a Brussel·les Carles Puigdemont ha estrenat la sardana Però a Girona Més en honor seu.
Més titulars de la jornada. Els diaris que repassem a continuació. Primera plana del País. El Banc d'Espanya passa a l'ofensiva en el Banc Central Europeu davant la ralentització econòmica. El periòdico obre dient que tardor judicial contra la corrupció. A La Razón llegim sentència al procés, dos punts, ultimada i sense fissures en el tribunal. El diari Ara, els presos i exiliats exhibeixen unitat abans de la diada. L'ABC, en la seva línia, el PSOE reforça i només necessitaria a Podemos i PNB. El Mundo, bisbes catalans sostenen a un secessionisme dividit per la diada. I La Vanguardia avui obre amb una informació sobre Pablo Casado, que insisteix a unir la dreta malgrat la negativa d'Albert Rivera.
I repassem altres notícies que volem destacar en aquesta jornada. Tres morts en tres accidents en un diumenge tràgic a les carreteres catalanes.
Les víctimes mortals són un vianant atropellat a la Nacional 2 a Vidreres. La passatgera d'un turisme que ha sortit de la via a la C-17 a Mollet del Vallès i un motorista de Barcelona.
Dos muntanyencs de Cornellà i Calafell també han mort en dos accidents als Pirineus.
Un veí de Cornellà de Llobregat de 65 anys ha mort a la zona d'Osca i un veí de 37 anys de Segur de Calafell ha mort als Pirineus francesos mentre feia barranquisme.
Un incendi ha cremat 10 hectàrees en una zona de difícil accés al Serrat d'Escobedo, entre els termes d'Esterri i la Guingueta d'Àneu, al Pallars Sobirà.
Els bombers han estabilitzat el foc i reprenen les tasques d'extinció des de primera hora del matí.
I seguim explicant-vos que un tornado ha entrat al port de Barcelona aquest diumenge i ha causat desperfectes.
Una mica abans, un altre tornado havia passat per la C-32 a Sant Boi del Llobregat.
Desarticulen una banda de 20 lladres per robar mòbils per valor de 700.000 euros.
El seu mètode més utilitzat era el de l'allunatge, que consisteix en esbotzar la porta dels locals amb un cotxe i entrar a robar. En pocs segons deixaven buits els expositors.
En plana cultural, Fira Tàrrega ha tancat la 39a edició amb èxit de públic, també del sector professional.
La Fira del Teatre ha acollit 42 companyies nacionals i internacionals i es consolida com una cita de referència. En total s'han registrat un miler de professionals de 31 països diferents.
I un pas endavant de gegant en el món cultural. Les nenes han participat aquest cap de setmana al Ball de Bastons de Cardona per primer cop en 300 anys.
Durant aquest espai de temps, 300 anys, només els nens havien ballat aquest ball tradicional a Cardona.
I en esports, Rafa Nadal ha superat Medvedev en 5 sets a Nova York.
El mallorquí suma així el seu quart Open dels Estats Units i ja té 19 títols de Grand Slam en només un dels 20 de Roger Federer, que són tot un rècord en el circuit mundial.
Doncs fins aquí el repàs dels titulars quan són les 8 i 12.
Centre d'Estudis de Llengües patrocina el Bon Dia, Bona Hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Escull la teva llengua i practica-la amb nosaltres. English, francès, doi. Català i castellà per a estrangers.
Ens avalen 20 anys d'experiència. Centre d'Estudis de Llengües. T'esperem al passatge Felip i Gibert número 8, segon pis al cantó de la plaça París. També ens pots seguir a Facebook i Instagram. I el 13 de setembre, jornada de portes obertes de 4 a 8 de la tarda. Us hi esperem!
Arriba el bon temps i volem gaudir-lo i sentir-nos bé. A la Clínica Fenals contem amb els tractaments més efectius per a la remodelació corporal, tractant tant els cúmuls de greix no desitjats com la flacidesa o la cel·lulitis. Els tractaments mèdics làser o amb aparatologia específica ens fan un centre de referència en tractaments corporals per la seva efectivitat. Personalitzarem el que més s'adecui a les teves necessitats i t'assessorarem amb un pla nutricional i de salut. Truca'ns al 972 36 43 28 i concerta una cita informativa gratuïta per a la teva valoració. Clínica Fenals. Ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Blanes 162 de Lloret de Mar. Clínica Fenals. 15 anys de la millor medicina estètica i regenerativa.
Al restaurant Papalús no només tenim carns a la brasa, embotits, pasta o bons arrossos. També tenim unes pizzas boníssimes. Disposem de piscina i uns espais exteriors fantàstics perquè petits i grans s'ho passin genial. Recorda que també tenim menú diari i de cap de setmana. Vine a descobrir les nits del Papalús i gaudeix de l'estiu en un espai tranquil i privilegiat. Restaurant Papalús. Som a la carretera de Lloret a Blanes, telèfon 972 37 00 49.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
Des del 1953, a la platja de Fenals, hi ha un racó al recés del vent on sempre hi toca el sol. Al restaurant Planiol hi trobareu tant de dia com de nit una carta 100% mediterrània. Us esperem amb la família i els amics. Fàcil aparcament. Restaurant Planiol, a la platja de Fenals, obert tot l'any. Telèfon 972 36 93 42.
Ei, Paula!
Hola, Albert!
Ja t'han posat la fibra? Encara no, noi. A la meva zona encara no hi arriba.
No coneixes Fitel Network? És l'operador local de Lloret i tenen les millors ofertes en serveis de telecomunicacions per a particulars i empreses. Segur que ells t'ho solucionen.
Ostres, està bé saber-ho, perquè ja fa temps que em vull posar la fibra.
Doncs amb Fitel podràs tenir fibra allà on d'altres operadors no hi arriben. I a més, telèfon mòbil, fixa o televisió, a uns preus molt competitius.
Que bé! Doncs vaig a trucar-los ara mateix i contractaré la fibra també per a la meva empresa.
Fitel Network, carrer Montserrat Roig 13 de Lloret. Més info a fitelnetwork.com o al 972 98 96 90. Fitel Network, el teu operador local d'internet.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Molt bon dia a tothom. Passa un minut ara d'un quart de nou del matí. Benvinguts al Bon Dia, Bona Hora de la Ràdio de Lloret. Després d'aquesta breu pausa, el que fem és posar-nos a la feina i avui comencem destacant que s'han complert les expectatives d'ocupació hotelera a Lloret durant el mes d'agost. Això és almenys el que indica la Federació d'Hostaleria a les Comarques Gironines, que a través d'un comunicat exposa que a la destinació hi ha la mateixa tendència que a la resta de la demarcació de Girona, pel que fa al grau de satisfacció del sector.
En concret, a la Vila i també a Blanes, aquestes bones xifres s'han aconseguit gràcies a les ofertes d'última hora. A la Costa Brava Sud, l'ocupació al mes d'agost ha estat del 93%, així com a la zona de la Costa Brava Centre. Pel que fa a l'interior de la comarca de la Selva, les dades mostren una ocupació del 74%.
La previsió pel mes de setembre és similar a la de l'any passat i s'espera que sigui més alta durant la primera quinzena, excepte la ciutat de Girona, en què serà més elevada durant la segona quinzena. A la Costa Brava Sud, que és el que ens afecta, es preveu que sigui entre el 75% i el 80%.
Pel que fa al perfil dels visitants que pernoctarà a la província de Girona durant aquest mes de setembre, seran principalment parelles d'edat mitjana o jubilats. Les nacionalitats seran catalanes, franceses i de la resta de l'estat espanyol.
El que fem nosaltres és valorar aquestes dades de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona amb el Gremi d'Hotelers de Lloret. El seu president és Enric Dotres i el tenim al telèfon. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Està d'acord amb les dades de la Federació? S'han complert les expectatives del mes d'agost?
Bé, no s'han complert totes les que esperàvem. Hi ha hagut empreses que se li han complert més, empreses que s'han complert menys, però en general hem tingut una miqueta de davallada, ha costat una mica, va costar arrencar, veníem d'un juliol també difícil i jo m'atreviria a dir que del tot en general no s'han complert.
Què és el que ha fallat? Per què no s'han arribat a complir aquestes expectatives?
Bé, sempre diem que el turisme cada any varia i totes les situacions geopolítiques a nivell mundial afecten. I en aquesta ocasió, doncs, com bé ja havíem una mica avançat a principi de temporada, tot el tema de la recuperació de mercats de països on tenien una mica de conflictes, doncs amb cadena ens ha anat afectat a les Illes Canàries, afectat a les Balears, afectat a altres zones d'Espanya, i això té un efecte que al final t'acaba afectant, vulguis o no vulguis. I llavors tens mercats que els havies recuperat i que els has perdut una mica i hem tingut que fer altres campanyes, altres ofertes, altres negociacions per anar compensant pèrdues d'alguns dels mercats que havien perdut o que altres havien recuperat versus els nostres litorals.
I a banda d'aquestes campanyes també dèiem que les reserves d'última hora, amb ofertes d'última hora per captar reserves, intentar omplir al màxim els hotels, han estat molt importants aquest mes d'agost. Això potser en la temporada alta tampoc és del tot positiu, no?, haver de fer aquestes ofertes d'última hora.
Bé, com bé deia, de vegades depèn de quines empreses les han tingut que fer més, hi ha empreses que no n'han tingut que fer per sort, a vegades depèn dels mercats, de lo actives que han sigut les empreses amb anterioritat, amb quins mercats tenen negociats contractes, quina tipologia de contractes, vull dir, hi ha moltes casuístiques i ja dic, i en general, oferta d'última hora se'n fa pràcticament sempre, que hi ha alguna habitació, encara que sigui una sola habitació disponible. Llavors, generalitzar-ho tampoc és bo, però ja dic, la situació general no ha acabat de ser aquella que esperàvem del tot.
En tot cas, ara el mes de setembre com es presenta? Perquè, de fet, portàvem uns quants anys que el setembre era força calorós, però hem començat amb aquest descens de temperatures. Per exemple, aquesta setmana s'esperen ruixats. No sé, entenem que això afectarà negativament, també.
Jo penso que setembre sí que està complint més les expectatives, i setembre acabarà siguent en línia de l'any passat, però això ho sabrem un cop hagi acabat el mes i recollim les dades. Però en moltes ocasions és un mercat menys d'última hora, que té la reserva feta amb més anticipació, és un mercat d'una edat més avançada, que ja espera aquesta època per estar més tranquils, també perquè els preus baixen una miqueta, el qual és un mercat potser una mica més afiançat, i esperem, ja dic, que s'acabi complint. Tot i això, per descomptat, la climatologia afecta i provoca que a última hora doncs, allò que tens reservat ho anul·lin, però és més un client de proximitat que no el client que ho té reservat amb molta antelació.
Doncs veurem com va aquest mes de setembre. Pel que fa al conjunt de l'estiu, es pot determinar un perfil de visitant, perquè comentava que alguns mercats doncs, han tingut més pes, menys, en funció sempre del context. Aquest estiu quin perfil tindríem?
Bé, estem a l'espera ara mitjans, quan passi la segona quinzena, bueno, quan arribem a la segona quinzena de setembre, de recollir tot l'estudi que ens fa INE, i en allà ens donarà una mica tot el perfil de visitant per nacionalitats, percentatges, totes les ocupacions reals, i allà tindrem les dades completament reals de tots els mercats, perfils, etc., que hem tingut aquí a Lloret aquest estiu.
I ara, bé, encara no s'ha acabat la temporada, afortunadament hi ha molts hotels que encara treballaran durant unes quantes setmanes més, però quina serà la feina ara del gremi d'hotelers de cara a aquesta tardor-hivern?
Bé, la feina, com sempre, és valorar bé tot el que ha passat, amb totes les casuístiques, i treballar conjuntament, tant amb l'Ajuntament com amb el Patronat de la Costa Brava com amb Generalitat, per tal de fer campanyes efectives i que serveixin per la propera temporada.
Doncs, com sempre, de les accions més destacades ens en farem ressò aquí a la ràdio. I Enric Dotres, president del Gremi d'Hotelers, agraïm moltíssim aquesta connexió avui dilluns per fer aquesta valoració del que ha estat fins ara la temporada, però, com vostè sempre diu, caldrà esperar que acabi del tot per fer les valoracions oportunes. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres i molt bon dia.
Bon dia, bona hora.
Set minuts i arribarem a 9:15. Diagnosticar casos de dislèxia, discalculia o dèficit d'atenció, ajudar nens i nenes amb dificultats per l'aprenentatge i assessorar, informar i orientar els seus familiars són els serveis que ofereix Punt d'Equilibri, un nou centre de suport als infants que necessiten un reforç a les escoles.
A banda, també fan xerrades als diferents centres educatius per donar a conèixer la seva tasca i els casos més habituals de nens que tenen dificultats a les aules. Punt d'Equilibri es troba a l'Avinguda de les Alegries número 24 i compta amb el recolzament d'una psicòloga i una pedagoga.
Per ampliar la informació, donem pas amb Moisès.
Parlem d'aquest nou centre, Punt d'Equilibri. Ens acompanyen als estudis la seva fundadora, Constanza Ángel, la psicòloga Vanessa Galera i la pedagoga Laia Espinosa. Molt bon dia a les tres i gràcies per haver vingut.
Bon dia.
Explica'ns, Constanza, comencem per tu. Què és Punt d'Equilibri?
Pues Punt d'Equilibri és un centre, no?, donde trabajamos con familias que tienen niños con dificultades del aprendizaje. Todo esto nació porque yo tengo una niña con dificultad del aprendizaje y la verdad que ha sido una lucha pues continua desde la infancia hasta hoy en día, que tiene 12 años, ¿no? Porque siempre teníamos que trasladarnos a Barcelona. Empezó todo desde que tenía 3 años, porque no hay nadie mejor para notar que su hijo le está pasando algo que una madre, ¿no? Desde el principio que yo empecé, que la niña empezó a leer, yo sabía que algo pasaba, ¿no? Porque confundía muchas letras y la verdad que Yo empecé a hablar con las profesoras de que algo tenía que pasar, porque lo que pasa es que a los profesores, cuando los niños son tan pequeñitos, como que les da un poco de respeto, ¿no? Siempre piensan que tienen un ritmo de aprender, puede ser totalmente diferente de un niño de otro. Pero claro, cuando ya llega a los 7, 8 años y tú ves que la dificultad sigue, pues tú empiezas a sospechar de que algo puede pasar, ¿no? Todo lo que yo necesite lo tiene Punto Equilibrio. O sea, desde se le hace al niño desde un diagnóstico, un acogimiento hasta que se le hace el diagnóstico, porque yo creo que el diagnóstico es esencial para que en el colegio se le ayude al niño. Y se le ayude también a los padres, porque los padres también lo pasan muy mal. Y claro, nada más que se le ayuda al nene, y nosotros tenemos también para acoger a la familia, ¿no? Para orientarla, porque yo me sentí muy perdida. Entonces me tuve que poner a leer, me tuve que poner a hacer cursos para saber, buscar herramientas, ¿no? Para darle a mi hija, para saber cómo seguir adelante y cómo aprender, ¿no?
I aquestes xerrades que esteu fent ara a diferents instituts, en què consisteixen i a qui van adreçades?
Pues van dirigidas tanto a los profesores como a los padres, ¿no? Porque la verdad que los padres también, ya te digo, se sienten muy perdidos, ¿no? Y cuando vienen al centro se le da, pues, se le da unas herramientas, se le explica qué pueden ir a preguntar al profesor, ¿no? Para poder que se le haga cualquier tipo de prueba, ¿no? Porque los colegios se le puede hacer las pruebas, porque la verdad que un diagnóstico es muy caro. Hacerle cualquier familia que trabaje nada más que una persona es complicado, porque un diagnóstico se te puede subir a 800 euros perfectamente.
Pels pares i pels professors, Vanessa, suposo que és molt important, no?, aquest tipus de xerrades, estar assessorat, tenir informació de tot el que afecta en això als nens.
Sí, evidentment, les nostres xerrades estan enfocades, com ha dit la Constanza, a la família i als professors, perquè considerem que hi ha una desinformació del tema. Llavors, bueno, com a psicòloga, jo faig un recolzament, explico, junt amb la Laia, amb la pedagoga, expliquem en què consisteixen aquest tipus de trastorn, que és la dislèxia, que és la discalcúlia, que és el dèficit atencional, perquè els pares i els professors puguin tenir una mica una idea de lo que li pot passar al seu fill. I bueno, nosaltres formem un equip multidisciplinar i treballem totes juntes per aconseguir que aquesta dificultat, diguéssim, no afecti el nen i a la família, perquè la part emocional també és molt important, queda molt afectada.
Per a un professor, Laia, detectar un cas de dislèxia, per exemple, és relativament fàcil o és complicat?
És complicat perquè, com ha dit la Constanza també i la Vanessa, cada nen és un món i cada nen té el seu procés d'ensenyament-aprenentatge. Llavors, clar, sí que és cert que quan arribes a una edat dels 7-8 anys pot ser ja més, com que es veu molt millor, i en etapes anteriors sí que és com més dificultós perquè no saps si és que simplement li costa més o té un procés maduratiu una mica més lent que els altres, o qualsevol altre factor, com ve a dir la Vanessa, que pot ser emocional per certes situacions familiars que han passat o de personalitat del nen. Llavors, és cert que és complicat, però sí que quan arriben en una edat de 7-8 anys ja tens més nocions de que sí que pot haver-hi una dificultat afegida que no formi part només d'un procés maduratiu més lent o d'un procés d'aprenentatge més lent o diferent.
I en aquestes xerrades, quines eines doneu? Quins consells oferiu?
Bueno, en primer lloc expliquem, com he dit abans, expliquem en què consisteixen els trastorns i expliquem el pas, diguéssim, el que s'ha de fer quan es detecta mínimament que alguna cosa no funciona en el nen, en el seu aprenentatge, no? Diguéssim, el pas seria primer consultar amb un pedagog, en aquest cas, o amb un professor, i començar un diagnòstic, seria una avaluació i després una intervenció. Aquests serien els passos. No sempre ha d'haver-hi darrere una dislèxia, una discalcúlia o un dèficit atencional. Pot ser, com ha dit abans la Laia, algun concepte també emocional. Llavors, seria, diguéssim, aquesta dinàmica. El professor detecta, es deriva a un pedagog, el pedagog, depèn de com vegi el nen, es deriva al psicòleg, nosaltres fem el diagnòstic amb una avaluació, amb unes eines, diguéssim, d'uns tests psicològics i després una intervenció. La intervenció és també multidisciplinar, amb una reeducació psicopedagògica que vindria de la mà de la pedagoga, amb un suport emocional tant al nen com a les famílies. També a les famílies, molt important, perquè la família es fa difícil rebre aquest diagnòstic. Es fa molt difícil que te diguin al teu fill o filla té una dislèxia o té una dificultat. Els pares no sabem moltes vegades com reaccionar i clar, considerem que també és important el recolzament a la família.
Heu fet ja una xerrada a l'Institut Escola, a Fanals, i quines teniu previstes pels pròxims mesos?
Pues ahora vamos a ir a la Inmaculada Concepción, el Cor de María también le estaba muy interesado.
A Blanes.
A Blanes. Y bueno, estamos abiertos a hacerlas donde nos pidan, o sea, lo hemos ofrecido y donde nos digan, pues nos trasladaremos y las haremos.
A Punt d'Equilibri, ¿heu tractat alguns casos ja? ¿Heu assessorat a famílies?
Hemos ayudado a bastantes familias, ¿no? Lo que pasa que la mayoría de las familias no tienen los recursos necesarios para todo este proceso, ¿no? Entonces pensamos en hacer una asociación. Entonces ya tenemos una asociación, ¿vale? Y así podemos, nos pueden ayudar a tener ciertos recursos y poder dedicarlos a familias que no puedan llegar, ¿no? A hacer un diagnóstico.
¿On podem trobar Punt d'Equilibri? ¿On sou?
Está en Avenida Las Alegrías, número 24, en la misma redonda del Lidl.
Doncs aquest és el servei de Punt d'Equilibri. Constanza, Vanessa, Laia, moltes gràcies per explicar-ho aquí a la ràdio.
A vosaltres.
Bon dia, bona hora.
Ara mateix passen 2 minuts de 9:15. Temps pel temps, en un inici de setmana que sembla que serà força tranquil, però a l'espera de fortes pluges al llarg de la setmana a partir de demà. Miquel Bernis, què ens expliques? Bon dia.
Bon dia, Maria. Comencem setmana molt pendents d'una situació de pluges fortes que ens ha d'acompanyar a partir d'última hora d'avui durant aquest dimarts. A més, una situació de pluges fortes que provocarà un temporal marítim important, ratxes fortes de vent. Per tant, atents a aquesta situació que ens espera perquè pot ser delicada pel que fa al temps a partir d'aquest vespre. De moment, avui, bona part del dia, el cel serà mig ennuvolat, encara amb força clarianes i un temps en conjunt bastant tranquil. Esperem que sigui, doncs, a partir del vespre que les pluges comencin a arribar a les comarques de Girona i de Barcelona, també a la Selva, i que comencin aquests aiguats que durant la nit poden ser localment forts, acompanyats de tempesta i descarregar molta aigua en poca estona. A partir de demà a mig matí aquesta pluja anirà sent cada cop més continuada i menys intensa, però probablement vagin seguint apareixent aquestes precipitacions encara de forma abundant, com a mínim al llarg de bona part d'aquest dimarts. Atents també a les fortes ratxes de vent, que en aquest cas arribaran especialment a mesura que avanci aquest dimarts. A partir del migdia i de cara a la tarda i vespre serà quan el vent pot ser més fort, cops que demà poden arribar als 70-80 km per hora, en punts de la Selva, del Maresme, Baix Empordà. Per tant, atents a aquest vent agregalat que pot provocar una situació marítima complicada i ja per si sol pot ser un vent bastant fort que pugui, doncs, provocar algunes complicacions. Dimecres encara per la diada esperem un temps insegur, però tot fa pensar que anirà millorant la situació meteorològica ràpidament a mesura que vagi avançant el dia, i en tot cas quedarem pendents que entre divendres i dissabte puguin reaparèixer les precipitacions, però això encara és més incert i encara caldrà anar-ho confirmant els dies vinents. Pel que fa a temperatures, no esperem grans canvis. És lògic que el vent provoqui sensació de fred i sensació de tardor, i també els núvols i la pluja ajudaran a aquesta sensació.
Doncs moltes gràcies, Miquel. Avui ja ens hem despertat amb el cel ennuvolat aquí a Lloret. Ara mateix la temperatura és de 19 graus i la humitat la tenim al 67%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Doncs fem un cop d'ull al que diuen les portades en aquest dilluns 9 de setembre. Comencem fixant-nos en el Diari de Girona, on llegim que els animals provoquen més de 800 accidents a l'any a les carreteres de Girona. La província és una de les zones de Catalunya on hi ha més sinistres i la majoria estan causats per senglars, tot i que les daines cada vegada envaeixen més els vials. També destaca el diari de Girona en portada que Foment desencalla la millora de la Nacional 2 Sud 10 anys després. El Ministeri inicia els tràmits per expropiar els terrenys del voltant de la via necessaris per la remodelació. Els hotelers lamenten no haver tret més rendiment econòmic de Joc de Trons. A Brussel·les, Carles Puigdemont ha estrenat la sardana, però a Girona més, en honor seu. I també una imatge que ocupa bona part d'aquesta fotografia és pel Girona de futbol, i en concret per Estuani, el rei de Montilivi, diu aquest rotatiu. El primer hat-trick d'Estuani amb el Girona fulmina el Rayo en un estadi entregat al seu ídol. El resultat va ser de 3-1. També aquest bon paper d'Estuani és notícia destacada al diari El Punt, que diu que Estuani torna a impulsar el Girona. El conjunt d'Unzué enllaça dos triomfs i s'enfila fins al sisè lloc. És la notícia esportiva destacada, tot i que la plana política, i en concret l'apartat de Catalunya vol viure en llibertat, és el més destacat del Punt, amb el titular En marxa. Diu que a la manifestació d'aquest dimecres hi ha més de 300.000 inscrits a la Diada i diversos trams ja estan plens. Els partits sense espai per la capçalera s'organitzen per ser-hi barrejats entre la gent. I en plana internacional, de nou, es convidarà ciutadans d'altres països a viure la jornada. També en plana política, però a l'estat espanyol, Pedro Sánchez vol evitar ser investit sense acord. Tem que Unides Podem li doni un sí gratuït, però que després faci d'oposició. I en l'àmbit de societat, l'abat de Montserrat demana perdó pels abusos. Lamenta les febleses de l'Església.
Aquests són els titulars que ofereixen les primeres planes de la resta de premsa escrita. El País avui titula que el Banc d'Espanya passa l'ofensiva en el Banc Central Europeu davant la ralentització econòmica. El Periódico, tardor judicial contra la corrupció. La Razón, sentència al procés, dos punts, ultimada i sense fissures en el tribunal. El diari Ara, els presos i exiliats exhibeixen unitat abans de la Diada. L'ABC obre dient que el PSOE reforça i només necessitaria Podemos i PNB. El Mundo, bisbes catalans sostenen a un secessionisme dividit per la Diada. I La Vanguardia, Pablo Casado insisteix a unir la dreta malgrat la negativa d'Albert Rivera.
I seguim repassant notícies de la jornada en forma de titulars. Tres morts en tres accidents en un diumenge tràgic a les carreteres catalanes.
Les víctimes mortals són un vianant atropellat a la Nacional 2 a Vidreres, la passatgera d'un turisme que ha sortit de la via de la C-17 a Mollet, del Vallès, i un motorista de Barcelona.
Dos muntanyencs de Cornellà i Calafell han mort en dos accidents als Pirineus.
Un veí de Cornellà de Llobregat de 65 anys ha mort a la zona d'Osca i un veí de 37 anys de Segur de Calafell ha mort als Pirineus francesos mentre feia barranquisme.
Un incendi ha cremat 10 hectàrees en una zona de difícil accés al Serrat d'Escobedo, entre els termes d'Esterri i la Guingueta d'Àneu, al Pallars Sobirà.
Els bombers s'han estabilitzat el foc i reprenen les tasques d'extinció des de primera hora del matí.
Un tornado ha entrat al port de Barcelona aquest diumenge i ha causat desperfectes.
Una mica abans, un altre tornado havia passat per la C-32 a Sant Boi del Llobregat.
També en plana de societat, o en aquest cas de successos, desarticulen una banda de 20 lladres per robar mòbils per valor de 700.000 euros.
El seu mètode més utilitzat era el de l'allunatge, que consisteix en esbotzar la porta dels locals amb un cotxe i entrar a robar. En pocs segons deixaven buits els expositors.
En plana cultural, Fira Tàrrega ha tancat la 39a edició amb èxit de públic, també del sector professional.
La Fira del Teatre ha acollit 42 companyies nacionals i internacionals i es consolida com una cita de referència. En total s'han registrat un miler de professionals de 31 països diferents.
També en cultura, les nenes han participat aquest cap de setmana al Ball de Bastons de Cardona per primer cop en 300 anys.
Durant 300 anys, només els nens havien ballat aquest ball tradicional a Cardona.
I en esports, Rafael Nadal ha superat Medvedev en 5 sets a Nova York.
El mallorquí suma així el seu quart Open dels Estats Units i ja té 19 títols de Grand Slam, a només un dels 20 de Roger Federer, que són tot un rècord en el circuit mundial.
Els diaris parlen de Lloret.
Doncs avui el diari de Girona i El Punt porten a les seves seccions esportives els resultats de Primera Catalana. En parlarem ara aquí al Bon Dia Bon Hora una mica més àmpliament entrevistant el migcampista Fran Chamizo, però hem de destacar que el Lloret va guanyar 3-2 al Mollet. Ara se situa cinquè en aquest inici de la Primera Catalana, empatat a punts amb molts altres equips, i el proper partit del Lloret serà contra l'Escala, que ara mateix està setè a la classificació. I a l'agenda hi podem veure que avui a les 9 del vespre a l'església de Sant Romà hi ha concert de guitarra a càrrec de Josep Soto.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Centre d'Estudis de Llengües patrocina el Bon Dia, Bona Hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Escull la teva llengua i practica-la amb nosaltres.
Ingui, passe, doi.
Català i castellà per a estrangers.
Ens avalen 20 anys d'experiència. Centre d'Estudis de Llengües. T'esperem al passatge Felip i Gibert número 8, segon pis al cantó de la plaça París. També ens pot seguir a Facebook i Instagram. I el 13 de setembre, jornada de portes obertes de 4 a 8 de la tarda. Us hi esperem!
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Doncs, com dèiem, ens centrarem en aquesta segona part en els esports per repassar els resultats del cap de setmana. D'una banda, el que veiem als diaris, la victòria del Club de Futbol Lloret en el primer partit de Lliga a la Primera Catalana per 3-2 davant del Mollet. Però això serà d'aquí un moment. Ens centrem ara en l'hoquei, perquè el Club Hoquei Lloret malauradament no va poder superar el Club Patí Voltregà en el torneig d'Ona Marinera. Els homes d'Oriol Perarnau van caure per un marcador de 2-6. Ha estat una nova cita de pretemporada. Recordem que la competició oficial de l'Hoquei Lliga començarà el cap de setmana del 21 de setembre a casa davant del Noia. Doncs parlem del Dona Marinera, valorem aquesta actuació del Club Hoquei Lloret amb el seu entrenador, Oriol Perarnau. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Oriol, dèiem que no va poder ser, el Lloret va caure davant del Voltregà, però quina valoració com a entrenador fas de la participació, de la vostra participació en aquest torneig?
Bé, sobretot la valoració és que hem d'anar agafant confiança, agafant minuts, són partits de pretemporada que serveixen per posar-te a punt pel dia d'iniciar la Lliga, que és el dia 21, i la veritat és que potser va ser el resultat en si és una mica voltat, perquè vam generar bastantes ocasions, però bueno, no les vam materialitzar.
I en aquest sentit, què és el que creus que caldrà treballar ara?
Bueno, seguir treballant, seguir conjuntant l'equip, al final és això que diem, són partits que serveixen per anar-te posant a punt, i encara ens en queda un altre, i d'aquí 15 dies doncs, seguir treballant per arribar al primer partit de temporada amb plenes opcions.
Quin partit us queda ara?
Ens queda aquesta setmana que fem un amistós amb l'Arenys de Munt de Nacional Espanyola, i llavors ja l'altra setmana ja comencem.
Dèiem que comenceu el 21 de setembre a casa davant del Noia. Com es presenta aquest inici? De fet, si no ho recordo malament, ja us vau enfrontar al Noia també en pretemporada a la Lliga Catalana.
A la Lliga Catalana, correcte. De fet, no portàvem ni una setmana i mitja de pretemporada, que la Lliga Catalana aquests anys comença molt aviat. Però, bueno, és un rival complicat, difícil, i que ve de ser la millor temporada de la seva història.
Per tant, com afrontareu aquest partit? O com estàs afrontant aquesta pretemporada per encarar aquest partit?
Bueno, més que per aquest partit, és per tota la temporada en si, perquè al final l'Hoquei Lliga és molt exigent. Bueno, sobretot estar molt cohesionats i prioritzar la defensa i mirar d'aprofitar tot el que tinguem en atac.
Perquè, Oriol, recordem que és el primer curs que comences. De fet, vas agafar l'equip al final de la temporada passada.
Correcte.
Amb bones valoracions en aquell final de temporada. Ara és la primera vegada que estàs al capdavant de l'equip des del principi. Com està anant a nivell personal aquesta experiència de moment?
A nivell personal, molt bé. Tant a nivell esportiu com de companys, la veritat és que molt bé. Ja, de fet, la gran majoria els coneixia a tots i som un grup d'amics i la veritat és que, bé, el que queda demostrat és que aquesta categoria és molt, molt exigent i que s'ha d'estar amb els cinc sentits posats per mirar de treure coses positives a cada partit.
Fins ara eres un dels entrenadors de l'equip. Ha estat difícil el canvi de rol i passar a manar d'alguna manera?
Bueno, també és veritat que els últims anys, per sort, com que ja ets dels jugadors veterans, també la gent jove, ja quan els aconselles, la veritat és que ja t'escolten. Sí que és cert que és més el canvi de xip d'estar jugant, que ara no hi ets, és, al final és canviar d'hàbits que fins ara tenies durant 30 anys i que ara no els tens.
I en tot cas estàs content amb l'equip que tens?
Sí, la veritat és que sí, tant estic content, i gent de la casa, gent coneguda, la veritat és que estic content, sí.
Ja per acabar, Oriol, arribarà l'equip en condicions a l'inici de Lliga, per com estan en tot?
Això és el que esperem, que no hi hagi cap sorpresa en forma de lesió i que la gent pugui arribar a tothom en condicions òptimes, sí.
Doncs nosaltres també ho esperem, agraïm moltíssim que ens hagis atès aquí a la ràdio i anirem parlant de ben segur moltes més vegades. Et desitgem tots els èxits a tu i a tot l'equip del Club Hoquei Lloret. Gràcies, Oriol, bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Passa un minut de 3:15, seguim aquí al Bon Dia, Bona Hora. Deixem aparcat el tema de la victòria del Club de Futbol Lloret a l'espera de poder parlar amb el migcampista Fran Chamizo per valorar la victòria de 3-2 davant del Mollet amb 3 gols de Rubén Martínez Peque en un partit en què els visitants es van avançar en el marcador ben d'hora, però els lloretencs van reaccionar i van fer l'empat momentani i la situació es va repetir a poc pel descans amb l'1-2 del Mollet i la igualada instantània del Lloret. A la segona part, Peque, altra vegada, en aquest cas de penal, va fer el definitiu 3-2. Doncs bon resultat del Lloret en aquest inici a la primera catalana, però deixem els esports aparcats i passem a explicar-vos que aquest dijous s'obren les inscripcions pels cursos de català que comencen el 30 de setembre. S'ofereixen diferents nivells, com l'inicial, que està adreçat a persones nouvingudes que no coneixen el català, el bàsic, l'elemental, l'intermedi o el de suficiència, que és l'equivalent al certificat d'un estudiant que acaba l'etapa de secundària.
Aquest dijous i divendres són els dies d'inscripció preferent per a antics alumnes, mentre que del 16 al 20 de setembre seran els dies d'inscripcions generals. Es poden fer de dilluns a divendres al matí de 10 a 2 i també els dimarts i dijous a les tardes de 3 a 2 quarts de 7. Per a més informació cal adreçar-se a l'oficina de català, al carrer Felicià Serra i Mont, trucar al telèfon 972 36 18 34 o bé enviar un correu electrònic a lloret@cpnl.cat.
Dotze minuts i seran les 9. Saludem la directora de l'Oficina de Català, Cesca Cornellà. Bon dia.
Hola, bon dia.
Dèiem que s'obre el període d'inscripcions, com sempre, amb una àmplia oferta de nivells.
Sí, ho heu explicat molt bé. O sigui, des de l'inicial fins al suficiència, que el suficiència és el que abans se'n deia el nivell C. Amb la nomenclatura del marc europeu de referència és el C1, però popularment sempre es coneix com a nivell C.
Quins solen ser els nivells que tenen més demanda?
Home, el gran gruix de demanda el tenim en el nivell bàsic, nivell inicial i nivell bàsic 1, que és un nivell, com diu el seu nom, doncs el mínim, no? O sigui, el que necessita qualsevol persona per desenvolupar-se amb normalitat a Catalunya, és a dir, entenent, almenys, entenent una mica el català. Llavors, a partir d'aquí, l'elemental, intermedi o suficiència també hi ha demanda, però hi ha amb un grup de cada nivell, per dir-ho així, en tenim prou. En canvi, de nivell bàsic 1, necessitem 3 a cada inscripció, és a dir, podem fer 3 horaris diferents perquè hi ha tanta demanda que en podem fer 3 grups.
Doncs queda dit, en tot cas hi ha una mica d'oferta per totes les voluntats. Si algú no sap quin nivell ha d'anar, com sempre també entenem que es farà una prova de nivell, no?
Sí. O sigui, quan és el bàsic 1 o l'inicial és molt clar, perquè si no saps cap llengua romànica o saps alguna llengua romànica però el català gens, de seguida està ubicada la persona. Però si no, si el sap una mica o si el sap bastant però no sap exactament a quin nivell s'ha d'inscriure, fem una prova que és curteta, és tipus test i dura mitjoreta o així, i ja podem ubicar la persona. Llavors també m'agradaria destacar que ara, aquest setembre, començarem el nivell B2 i el nivell C1, que és com deia abans, que són el que abans se'n deia nivell B i nivell C. Ho comento perquè, com que funcionem per mòduls, i després del, o sigui, el nivell B2 es divideix en intermedi 1, intermedi 2, intermedi 3, i el nivell C1 es divideix en suficiència 1, suficiència 2, suficiència 3, no sempre podem oferir el començament del nivell a cada trimestre, no? I ara mateix estem oferint el començament d'aquests dos nivells que tenen força demanda per persones que es volen presentar a oposicions, per exemple. Començarem tant un nivell com l'altre en horari de vespre, que també és una oferta que, en el cas del nivell C, feia temps que no podíem fer. L'havíem ofert en horari de matí, de tarda, i feia temps que no l'oferíem en horari de vespre. És a dir, que si algú el necessita i estava esperant a veure quan podia fer-lo al vespre, ara és el moment.
I com és que no es podia fer?
Doncs per això, per la demanda. O sigui, quan un grup, sí, per exemple, no? En el bàsic 1 oferim matí, tarda i vespre. I llavors el grup del matí es manté amb molta gent i el de la tarda comença a haver-hi baixes. Doncs el de la tarda es desfà i continuen el del matí i del vespre. Llavors, si el del vespre també va baixant la quantitat de gent, es manté el del matí, que va pujant del bàsic a l'elemental, de l'elemental al intermedi i de l'intermedi al de suficiència. I la demanda és el que ens fa fer l'oferta, per dir-ho així.
Déu-n'hi-do, quines peripècies que s'han de fer.
Sí. Cada any fem molts sudokus per quadrar l'oferta.
Doncs esperem que segueixi anant bé, que segueixi havent-hi demanda per poder quadrar aquesta oferta. Dèiem que fins al 20 de setembre hi ha les inscripcions. Sí. Els cursos quan comencen?
El dia 30 de setembre. Sí, els cursos sempre els fem de dos dies a la setmana. Les classes són o dilluns i dimecres o dimarts i dijous, en funció del grup. I en el cas dels que són dilluns i dimecres, comencen el 30 de setembre i els de dimarts i dijous l'1 d'octubre.
Doncs en prenem nota i insistim que si algú vol més informació, doncs que s'adreci a l'oficina de català, que pot anar-hi presencialment al carrer Felicià Serraimont, pot trucar al telèfon 972 36 18 34 o bé enviant un correu electrònic a lloret@cpnl.cat.
Exacte.
Doncs Cesca Cornellà, directora de l'oficina de català, com sempre, moltíssimes gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres per la difusió. Bon dia a tothom.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Minuts per les 9 del matí. Lloret de Mar, volem recordar-vos que ha obert el període per presentar les sol·licituds de la línia de subvencions pel comerç. Estan destinades a fomentar la contractació laboral de persones de la vila que estan a l'atur i a incentivar la creació de noves activitats de serveis. La regidora de Comerç, Lara Torres, remarca que com a novetat els tràmits per demanar aquestes subvencions es poden fer a través d'internet.
La novetat és que amb la facilitat de la seu posem més a l'abast del ciutadà i durant 24 hores, o sigui, no hauran de fer cues, podran presentar la seva sol·licitud i sense perdre també temps en el seu lloc de treball. I facilitar al ciutadà que durant 24 hores al dia, en el moment que li vagi millor, pugui realitzar els seus tràmits amb l'Ajuntament i la relació Ajuntament-Ciutadania sigui cada cop més fluida.
El període subvencionable va de l'1 de març al 30 de juny d'aquest 2019. Ara, fins al 15 de setembre, es poden presentar les sol·licituds per acollir-se a aquesta subvenció per a empreses de comerç, de serveis i de restauració. Els incentius que s'ofereixen tenen dues línies. N'hi ha una de foment a la contractació, amb un import del 50% en les quotes corresponents a la Seguretat Social que van a càrrec de l'empresa. Aquesta té un màxim de 300 euros per mes i contracte. Hi ha una segona línia d'impuls a l'obertura de noves activitats.
El teixit comercial de la vila és importantíssim per tot el municipi i per l'economia de tot l'any. Aleshores, creiem que incentivant amb aquesta línia de subvencions, que segurament es podria millorar la quantitat, però creiem que ja és una bona ajuda, doncs que pot ser un atractiu perquè amb petits comerciants o petites empreses que dubtin de si posar-se a Lloret a una altra zona, finalment acabin situant-se a Lloret.
Doncs aquests ajuts tenen un import màxim de 600 euros en concepte de taxes municipals, assessorament, inscripció i elaboració d'informes preceptius. Totes les bases es poden consultar al web seu.lloret.cat. I d'altra banda, la regidora de Comerç, Lara Torres, també ha confirmat que des de l'1 de setembre les botigues de la vila han de tornar a tancar a les 10 de la nit.
Des del dia 1 ja els establiments ja no poden tancar a les 11, sinó a les 10. La temporada turística ha baixat una mica i per això ja s'han adaptat els horaris a les 10 de la nit.
Segons la regidora, l'adequació dels horaris és positiva pel comerç en si i pels seus treballadors.
El tema de l'horari, bueno, jo crec que a part del comerç en si, també afavoreix els treballadors del comerç, no? Que també és una part molt important, que són gent que durant la temporada alta s'hi dedica moltes hores i que això es pot fer amb un, quan ja respon a una necessitat real, però que no té cap sentit que es faci quan no existeix aquesta necessitat.
Per tant, des de diumenge de la setmana passada, des de diumenge dia 1, els comerços de la vila han de tancar com a molt tard a les 10 de la nit. Ens situem ara a 4 minuts de les 9 del matí i aquest que sentim és el lloretenc Josep Soto amb la seva guitarra. I per què l'escoltem? Doncs perquè torna a actuar com cada dilluns a la parròquia de Sant Romà. Ho fa dins del Festival de Guitarra del Mediterrani amb un repertori que sempre està basat en la música llatina, tot i que cada sessió fa alguns canvis i barreja autors, estils i estètiques. Escoltem a Josep Soto.
Tenim sempre el mateix programa, el que passa que vaig fent algunes variacions. És un programa, bueno, essencialment compost per obres d'autors llatinoamericans i llavors doncs barregen diferents estils i diferents estètiques de la música de Llatinoamèrica. I com dic, doncs vaig fent algunes variacions respecte al que posa el programa, però sempre doncs, amb aquest nexe comú doncs, de la música llatinoamericana.
L'artista assegura que hi ha peces que el públic reconeix i altres de poc conegudes.
De la música llatinoamericana es coneix més el folklore que no pas la música clàssica llatinoamericana, però hi ha autors doncs, molt rellevants, de fet molt importants per la història de la música i per la història de la guitarra, que van escriure músiques fantàstiques i realment algunes, doncs clar, són conegudes perquè la gent doncs ja les ha escoltat altres vegades, però altres no. Per exemple, doncs, no sé, hi ha un escarcino mexicano del Ponce, que segurament doncs, no l'han sentit gaire o així, però també doncs, toco Alfonsina i el Mar, per exemple, de Raquel Ramírez, que aquesta la coneix tothom, i bueno, diverses obres.
Per Josep Soto és un plaer poder actuar a la parròquia de Sant Romà.
Sempre té aquell component de misticisme i d'emotivitat, diguéssim, no? I de ritualitat, no? El fet de sortir a l'església a tocar. Però això és beneficiós pel músic i per l'oient, també, doncs, perquè s'estableix un marc, diguéssim, com de silenci, de respecte, d'atenció, sense interferències externes, que afavoreix molt que tant el músic pugui tocar doncs, tranquil com la gent pugui gaudir-ho.
El concert de Josep Soto és avui a les 9 de la nit a l'església de Sant Romà. El preu de les entrades és de 10 euros. Doncs queda un minut i 15 segons per arribar a les 9. No ha estat possible poder contactar amb Fran Chamizo. Volíem valorar aquest bon inici del Lloret a la primera catalana amb aquesta victòria 3-2 contra el Mollet. Tot i així, doncs, almenys ho hem deixat dit i intentarem agafar valoracions d'algun altre jugador o d'algun representant del Club de Futbol Lloret al llarg del matí d'avui. Un dia en què el Bon Dia Bona Hora, aquest dilluns 9 de setembre, hem començat valorant amb Enric Dotres el que ha estat el mes d'agost aquí a Lloret. Fa uns dies la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona deia que havia anat molt bé. Enric Dotres, doncs, ha reconegut que depèn de per quins establiments ha anat millor o pitjor. Un bon dia, bona hora, que arriba al seu final. Miquel Bernis també ens ha dit que us prepareu perquè aquesta setmana podrien haver-hi forts ruixats. Veurem què és el que va passant al llarg que avancin els dies. Moltíssimes gràcies per ser-hi. Nosaltres tornem demà a les 8 en punt. Fins llavors, que vagi tot molt bé.
Centre d'Estudis de Llengües ha patrocinat el Bon Dia, Bona Hora.